Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us informa Joan Llompart. Oriol Junqueras, Quim Forn, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart han ingressat aquest matí al centre penitenciari de Lledoners després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acceptés ahir el recurs de la Fiscalia. El president de la Generalitat, Quim Torra, ho veu com un acte de venjança i insta el govern espanyol a aturar les hostilitats per reprendre el diàleg.
És, sobretot, un acte de venjança en la línia dels que ja ens tenen acostumats. Si el govern espanyol té cap esperança de reprendre el diàleg, caldrà que abans demostri que té la ferma voluntat d'aturar les hostilitats contra el moviment independentista català.
Caldrà veure ara si el jutjat de vigilància penitenciària suspèn també el tercer grau a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als exconsellers Rull, Turull i Bassa. Més coses, la nota més alta aconseguida enguany a les proves d'accés a la Universitat a Catalunya és de 9,9. 5 estudiants d'arreu del territori han aconseguit aquesta qualificació. Una d'elles és la de Munté, veïna de Sant Cugat del Vallès. Sergio Morales, Cugat Mèdia, bon dia.
Bon dia. L'estudiant de l'Institut Arnau Cadell, Ada Munté, ha tret un 9,9 a la selectivitat. És la nota més alta aquest any a les proves d'accés a la Universitat a Catalunya, que també l'han assolit 4 estudiants més arreu del país. Munté explica que va sortir amb bones sensacions de fer els exàmens, però no esperava una nota tan alta.
Vaig sortir amb una bona sensació dels exàmens, crec que havia anat força bé, però vull dir, és difícil, generalment no t'esperes una nota tan alta, sobretot en exàmens d'aquest tipus, que són com tan gran escala.
Ara la Sant Cugatenca vol estudiar comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra.
Gràcies, Sergio. I al Baix Camp, Vilaplana du a terme un camp de treball amb joves d'arreu de Catalunya. Aquesta iniciativa pretén, entre d'altres, la millora del camí d'accés a la Mussara i la participació en el Festival Mussart, que celebra aquest dissabte. Ens ho amplia des de BXC Ràdio, Eric Rosique.
Durant 14 dies, un grup format per 11 nois i noies de tot Catalunya participen en el camp de treball de Vilaplana, organitzat per Joventut de Generalitat de Catalunya i gestionat per la cooperativa de lleure Qualia. La iniciativa consisteix a fer més accessible l'arribada al poble vell de la Mussara, malmès pel pas del temps i les pluges, i netejar l'entorn del fons de la vila. A més, també participen en l'organització del festival Mussart. Escoltem a l'alcalde de Vilaplana, Josep Vigorra.
L'Ajuntament de Vilaplana hi col·labora en aquest camp de treball. Durant aquestes dues setmanes, els nois i noies també realitzaran tallers i participaran en xerrades d'associacions de Vilaplana i la resta de la comarca del Baix Camp.
A banda de les feines tècniques, el grup de joves del camp de treball realitzaran un voluntariat social amb el taller Baix Camp. Tot plegat, una altra manera de fomentar el lleure i la cura pel territori i el seu entorn.
Gràcies, Eric. I acabem amb la previsió meteorològica. Abel Flores, bon dia. Quin temps farà?
Bon dia. Avui de nou la jornada marcada per l'ambient assolellat, per la calor i la xafogol. Amb cel serè, com dèiem, al llarg de tot el dia, a la tarda alguna nuvolada en zones del Pirineu, Prepirineu, cap al Pirineu, podria escapar-se algun ruixat a la tarda, i amb una temperatura màxima que avui tornarà a ser molt alta. Baixa una miqueta respecte a la que teníem ahir, però tot i així amb temperatura calorosa a primeres hores de la tarda, amb moltes màximes a l'interior, entre els 35 i els 37 graus. És tot, de moment ho deixem aquí des de la serè meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Doncs amb aquesta informació tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament.
De dilluns a divendres i de 9 a 11, obert per vacances.
Línies de tren que s'han quedat antigues, que no funcionen com haurien de funcionar, que acumulen retards o que simplement no ofereixen servei a tot el territori. El servei de trens al nostre país no ha funcionat mai bé, sobretot els trens de rodalies i regionals. L'arribada del tren d'alta velocitat que comunica les quatre capitals catalanes va significar un abans i després en les comunicacions, però els preus i els horaris han provocat que no tothom ho vegi interessant per poder-lo utilitzar. El tren, aquell mitjà que va arribar l'any 1848 al nostre país i que segueix circulant a velocitats desiguals.
Obert per vacances.
Bon dia, és dimecres 29 de juliol i obrim una nova edició de l'Obert per vacances. L'actual situació de Renfe i les darreres inversions que s'han de fer a diferents línies centraran la nostra mirada del dia, d'un matí que el nostre tren radiofònic ens portarà a fer d'altres parades. La segona del matí ens portarà a Lleida per conèixer el projecte de persones sense llar que poden tenir una segona oportunitat per viure sota cobert. El nostre tren també farà parada a l'Ametlla de Mar per parlar d'una petita peixateria que s'ha reinventat per internet. I també farem parada a Sant Cugat per donar consells de suport emocional. A la segona hora pararem a Premià de Mar per tastar el producte estrella de l'estiu, el gelat, i agafarem un tren internacional per anar a Suècia, on coneixerem una pretenca. Acabarem amb unes darreres parades, escoltant des de Constantí el músic Domingo García, i buscarem on es diu una paraula en català per poder sortejar un lot de vins L'Avenc 2019 del celler Planes Albareda. En tot això i d'altres propostes, farem aquest viatge matinal durant les dues properes hores de ràdio.
Obert per vacances, amb Carles Carvajal.
Temperatures actuals a Catalunya. Al Prat, al Baix Llobregat, 26 graus. A Montblanc, a la Conca de Barberà, 25 graus. N'hi ha 24 a Albesa, a la Noguera, i a l'Escala, a l'Alt Empordà, 25 graus.
La mirada del dia.
Passen 6 minuts a les 9 del matí. Des d'aquest cap de setmana estan en marxa les obres per impulsar el corredor mediterrani a Catalunya i així avançar a la construcció de la futura estació de la Sagrera a Barcelona, la qual cosa està provocant talls en el servei ferroviari en diverses línies. Anem en directe a 3 punts del territori. D'entrada anirem fins a Badalona, després Mataró i de seguida Tornir. Però la primera parada ens porta fins a l'estació de Renfe de Badalona per conèixer amb més detalls la situació d'aquestes obres que ja han començat. Àlex Isó, Radio Ciutat de Badalona, bon dia.
Bon dia, Carles. Unes obres complexes que s'emmarquen en el pla que Adif i Adif Alta Velocitat estan desenvolupant per executar noves infraestructures a Catalunya i que representen una inversió de prop de 280 milions d'euros. Aquestes obres provocaran interrupcions totals i parcials del trànsit i restriccions de la capacitat operativa en diverses línies durant aquest estiu. Parlem amb Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya. Bon dia, Antonio.
Hola, bon dia.
Durant el cap de setmana es va interrompre la circulació de trens de la línia R1 entre les estacions aquí com la que estem, a Badalona i el Clot Aragó, i durant aquesta setmana les obres obliguen a circular en via única en un tram d'1,7 quilòmetres en el trajecte de Sant Adrià de Besòs, Clot Aragó. Una mica, Antonio, quin pla de contingència ho ha activat per minimitzar aquestes afectacions entre els passatgers?
El cap de setmana es va activar un servei alternatiu per carretera per tal de garantir la mobilitat dels clients. Ja des de dilluns es circula en via única i el que s'ha fet és reduir l'oferta de tal manera que es podia garantir el trànsit ferroviari de forma puntual i fiable. Aquesta oferta contempla 6 trens per hora i sentit en període punta i 4 trens durant la resta de la jornada. És una oferta que creiem que és suficient per garantir la mobilitat dels viatgers que es mouen a la R1. Aquest servei, aquesta alteració del servei, es mantindrà fins a la finalització de les obres per part de DIF a l'entorn de la Sagrera, que és canviar les vies, el recorregut de les vies on van actualment, encaixar-les al que serà la futura estació de la Sagrera.
Antonio, bon dia.
Bon dia.
Unes obres de la Sagrera que fa molts anys que escoltem, però sembla ara que sí que arriba aquesta recta final d'aquestes obres, perquè almenys el que s'està fent aquests treballs era obligatori fer-los per tal de seguir endavant, no?
Sí, és així. Són obres necessàries, obres contigus obligatòries, i això sempre comporta una molèstia per viatgers. En aquest cas, el cap de setmana ha estat un servei alternatiu puntual només de 2 dies, que repetirà a la finalització de les obres el 14-15 de novembre, i hores d'ara, durant aquest període, una reducció de la oferta.
Pel que fa a les obres del corredor mediterrani, Antonio, el seu pas per Catalunya és una operació estratègica, oi?, per impulsar el transport de mercaderies amb Europa.
És bàsica, és molt important per a aquest transport de mercaderies, però també comporta una sèrie de molèsties. Sempre que es fan obres comporta molèstia als viatgers, i el que hem de fer des de Renfe, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya com a titular del servei, és garantir la mobilitat dels clients. Què s'ha fet al tram Martorell i Sant Sadurní? Establir un servei alternatiu alternatiu per carretera. Un servei alternatiu per carretera sempre comporta una molèstia. Has de baixar del tren, pujar d'autobús, després de baixar d'autobús, pujar el tren per continuar el teu trajecte. Això sempre és un increment del temps de viatge. El tren és més ràpid que la carretera sempre, i si a més has de fer aquest transbordament, el fa encara més lent. Però bueno, és una molèstia, però s'han de fer aquestes obres.
Actualment en quin punt es troben les obres del corredor mediterrani? S'està implantant l'ampli internacional en el tram Castellbisbal-Vilaseca?
Sí, s'està fent la implantació del tercer carril, estan fent obres a diferents punts, s'està fent actuant sobre la zona de Martorell, sobre la zona de bifurcació Vilaseca, també amb una sèrie d'afectacions els caps de setmana pels trens del corredor sud, i nosaltres com a Renfe sempre és garantir la mobilitat del ciutadà.
Principalment també, sobretot, afecta la línia R4, aquestes obres.
Sí, l'afectació bàsica del Martorell i Sant Sadurní és la R4. La R1, de retruc, en comptes d'acabar a Molins de Rei, la fem finalitzar a l'Hospitalet, i els viatgers que vagin de l'Hospitalet a Molins sempre tenen els trens de la R4, perquè entre Martorell i Manresa el servei de la R4 és l'habitual.
L'impacte de la crisi sanitària de la Covid-19, Antonio, en la inversió pública amenaça les fases de les obres pendents, tant a l'estació de Sagrera com al corredor mediterrani?
Això a DIF és la que s'està executant, són ells els que tenen els pressupostos, però l'important és que es comencen a fer, és una prova que s'estan fent aquestes obres i que comporten aquestes afectacions, però l'important és que aquesta inversió s'està duent a terme.
Antonio, aquestes obres no sé si estaven ja plantejades molt abans d'aquesta crisi sanitària. El fet de que és evident, hi ha una disminució de la demanda del transport públic, se suposa que també afavoreix a poder fer aquests treballs amb més tranquil·litat per part vostra, no?
Sí, les obres estaven planificades ja des de fa temps, són obres molt importants, s'ha de planificar tot el servei alternatiu per tal de garantir aquesta mobilitat als nostres clients, i és evident que hi ha hagut una reducció de la demanda derivat del Covid, però l'oferta es va dissenyar en funció d'una demanda pre-Covid, en la qual cosa considerem que l'actual oferta pot ser suficient per moure els viatgers que tenim ara mateix tant a l'R1 com a l'R4.
I a banda d'aquestes actuacions que feia referència, des de Renfe també esteu realitzant altres actuacions rellevants arreu de Catalunya, per exemple, el túnel de Martorell, no? Rehabilitació del túnel de Castellbisbal, o sigui, hi ha d'altres actuacions que s'està aprofitant aquest estiu.
Sí, per exemple, com tu deies, a Martorell, el túnel de Tossa també s'està fent obres. Renfe segueix amb el seu pla de millora d'accessibilitat a moltes estacions de Catalunya. Per exemple, recentment ja s'han posat en marxa els ascensors a Bellvitge, i continuem treballant per donar el millor servei possible als ciutadans de Catalunya.
I Antonio, deixant de banda una mica aquestes obres i les actuacions, parlem d'un tema que preocupa realment a Renfe, que és el tema dels grafiters, un problema de vandalisme que Renfe patiu, i és que heu detectat prop de 500.000 d'intrusions en trens i instal·lacions de Rodalies des de principis d'any. Una mica, com afronteu aquesta problemàtica?
És una xacra que s'afecta a tots. Parlo jo perquè soc portaveu de Renfe, però si parléssim amb qualsevol portaveu de qualsevol ajuntament de Catalunya, podríem parlar del mateix. Actuen en total impunitat, no tenen cap tipus de respecte pel bé públic. Al final, aquests 2 milions d'euros els paguem entre tots. Nosaltres sempre diem que el diner que ens gastem en netejar, en reparar actes vandàlics, com les 35 llunes que van trencar el diumenge a Mataró, el conjunt global a l'any ens podria suposar comprar 3 o 4 trens nous. La qual cosa és una cosa que s'afecta a tots. Si un tren, per exemple, hauria d'anar en doble composició en hora punta i li trenquen 2 llunes i ha de circular només amb un tren, això suposa una alteració pel viatger que ha d'anar més apretat del que hauria d'anar en condicions normals.
Antonio Carmona, portaveu de Renfe Catalunya, t'agraeixo moltíssim que t'hagis traslladat fins a l'estació de Badalona i que hagis compartit totes aquestes obres que es fan aquest estiu a tota aquesta infraestructura.
Gràcies a vosaltres.
Gairebé bé un quart de 10 del matí. A curt termini, qui pateix les conseqüències d'aquestes obres que ara escoltàvem són els usuaris que cada dia agafen el tren. Quina és la seva opinió al respecte? Com els està afectant? Per saber com ho estan vivint sobre el terreny, la nostra companya, la Laia Sant Miquel, s'ha apropat avui a les 8 del matí, hora punta, a la estació de Mataró. Laia, bon dia.
Bon dia, Carles.
Quines han estat les valoracions d'aquests usuaris?
Doncs t'he de dir que la impressió general no és gens positiva. La majoria dels usuaris coincideixen amb que hi ha hagut una falta d'informació referent a aquestes obres que ara explicàveu, retards d'entre 20 i 30 minuts des de que van començar i aglomeracions no habituals de persones a causa de la menor freqüència de trens. Si et sembla, per més que t'ho expliqui jo, potser no et fas del tot a la idea de què és el que realment opinen. Per tant, si et sembla, escoltem algunes de les valoracions que he pogut captar tot just fa una estona.
Jo agafo el tren als dies laborables i el que trobo ara és que els trens van planíssims. I no noto massa a les 8 l'interval de trens, però quan plego a les 6 de la tarda és horrible el tren.
Home, doncs ahir que hi havia una demora de 20 minuts. D'acord. Amb els trens, va passar un directe, van avisar tard, la gent estava aquí a l'andana, una mica més s'emporta algú pel davant, el segurata va sortir al cap d'un minut de que passés el tren, van anunciar-lo un minut més tard de que passaria un tren sense parar-se. Bueno, en la línia típica.
No, más o menos no, una demora ayer un poco nomás, cuando volvía. Como que va más lento en la parte de San Adrià a Badalona.
Doncs jo el que vaig notar és que vaig arribar a Premià, perquè treballo allà, i hi havia gent esperant des de feia rato i sembla ser que el tren va trigar 18 minuts més, direcció cap a Malgrat. Per tant, doncs, que va trigar massa temps.
Bueno, ahir una demora, quan el vaig agafar a aquesta hora, pues, com 20 minuts, mitja hora, vaig arribar més tard. I a la tarda, tornant de Barcelona, pues, clar, el tren hi havia més passatgers perquè n'hi havia menys de freqüència.
Ja heu escoltat, retards, aglomeracions i també desinformació. Aquest és el resum que els usuaris fan respecte a les obres que actualment s'estan realitzant a diferents línies de Rodalies. Laia Sant Miquel des de Ràdio, gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
I encara no canviem de tema, ja que una altra de les obres que Rodalies ha començat durant els darrers dies afecta el municipi de Sant Sadurní d'Anoia. Les obres van arrencar dissabte i arribaran fins al proper 15 de novembre, comportant importants afectacions entre les estacions de Martorell i Sant Sadurní. Fins a aquest darrer punt és on anem ara mateix amb el nostre company Sergi Fernández, de Ràdio Sant Sadurní. Sergi, bon dia.
Bon dia, doncs, com bé dius, em trobo a l'estació de Rodalies de Sant Sadurní, un punt de no gaire bon record per a molts usuaris en els propers mesos. Dissabte van arrencar aquestes obres que es duran a terme al túnel de Martorell, que obligaran a interrompre el servei ferroviari entre Martorell i Sant Sadurní, a més de provocar reducció en l'altre sentit, cap a Sant Vicenç de Calders, tot relacionat amb aquesta futura infraestructura del corredor mediterrani. Per parlar d'aquestes obres i de la mobilitat, m'acompanya l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Sant Sadurní-Martorell, un trajecte de tan sols 10 minuts i que ara suposarà més de 40 minuts fins que arriba el tren, fas la connexió per carretera i surt l'altre tren. Molta paciència caldrà.
Efectivament, i tenim en compte que encara és l'estiu i, per tant, doncs, l'afluència de passatgers en aquesta època doncs, baixa, encara es podrà anar suportant. El que ho faci servir queda clar que no. Però sí, efectivament, un trajecte que durava poc més de 10 minuts, ara ens anirem amb aquests 40 minuts i, per tant, doncs, és un retard pel que tingui la disposició d'anar a Barcelona. Per tant, això comportarà doncs, canvis horaris, sobretot amb la gent de Sant Sadurní, en aquest cas, i la gent que ve des de Vilafranca.
Més que una estació de tren, sembla una estació de busos, perquè hem de recordar que també a l'altre sentit, cap a Sant Vicenç de Calders, hi ha un sol tren cada hora. Pensant en els desplaçaments a les platges de Tarragona serà també molt complicat.
Efectivament, ja ens ho van dir, quan van començar les obres, que de direcció, diguéssim, cap a Sant Vicenç només hi hauria un tren cada hora amb els dos sentits i, per tant, doncs, això també afecta molt, sobretot en aquesta època d'estiu, que és més concorreguda la marxa cap a Sant Vicenç que no cap a Barcelona. A partir del setembre no vull imaginar el problema que tindrem aquí a l'estació.
Alcalde, bon dia.
Bon dia.
Fa una setmana, justament, crec que l'Ajuntament va demanar al govern català un servei de reforç d'aquest bus exprés en Barcelona perquè ja era de preveure un augment de la demanda. No sé si està content amb la resposta de la Direcció de Transports.
A veure, nosaltres com vam tindre la primera reunió amb Adif, que ens comunicaven doncs, aquestes obres, que en principi haurien d'haver començat 15 dies abans, sí que ens vam posar de seguida en contacte doncs, amb el Departament de la Generalitat, dient el problema que veiem justament aquí a Sant Sadurní, ja que tenim nosaltres també busos directes cap a Barcelona, però amb una freqüència doncs, molt limitada, preveient doncs, que la gent arribaria de Vilafranca cap a Sant Sadurní, tindria que agafar un tren per arribar a Martorell, i els de Sant Sadurní, tenint aquesta línia directa cap a Barcelona, es van posar en contacte amb ells, vam demanar a veure si era possible el reforçament d'aquests busos, i efectivament cap de 15 dies ens contestaven, ens deien que hi hauria un bus cada hora del dia que es va posar, és a dir, ara fa una setmana, fins al dia 14 de setembre, i a partir del dia 14 de setembre doncs, ficarien un bus cada mitja hora, degut doncs, que ja comença doncs, el període de la universitat i per tant hi ha molts estudiants de la zona que se'n van cap a Barcelona. Per tant, esperem que aquesta afluència de més busos doncs, pugui solucionar. Queda clar que és molt més pràctic agafar el bus directe cap a Barcelona que no arribar aquí a l'estació, agafar el bus, anar-te'n a Martorell, canviar de tren i tornar-te'n a anar cap a Barcelona. Esperem doncs, que amb aquesta freqüència que hem posat de més ho puguem solucionar. Queda clar que no ho solucionem tot, però intentarem doncs, solucionar-ho.
Unes obres que, podríem dir, alcalde, venen a rematar un servei amb moltes eficiències, perquè fa 20 anys trigaves menys en anar a Barcelona del que ho fa en aquests moments. No sé si confien que el servei de Rodalies es pugui posar a l'alçada.
Si la pregunta és que si confio, haig de dir que no confio massa, no?, amb aquest tema. Només us donaré una dada. Nosaltres fa pràcticament una cosa de 7 anys que estem batallant perquè l'estació de Sant Sadurní sigui una estació correcta i, per tant, que no hi hagin barreres arquitectòniques. Avui, al dia, encara hi ha aquestes barreres i qualsevol persona que arriba en cadira de rodes de Sant Sadurní no pot baixar a l'estació de Sant Sadurní i ha d'anar a baixar a l'estació de Vilafranca. Per tant, això ens comporta, doncs, un greuge, jo crec que molt, molt important. Hem intentat doncs, que aprofitant aquestes obres a veure si seria possible arranjar doncs, l'estació nostra. Això sembla ser que no serà. Sempre ens diuen que ho tenen previst. Ja estic parlant de fa 7 anys enrere i fa 7 anys enrere ho tenen previst i el que queda clar que no és una realitat.
Una realitat, alcalde, que no només pateix municipis com Sant Sadurní, sinó la seva mateixa comarca, no? Hi ha aquestes deficiències en un servei essencial, que és el servei de Rodalies.
Efectivament, aquí, doncs, els pobles que es trobem, diguéssim, amb aquesta distància, 30, 40, 50 quilòmetres de Barcelona, és un servei en el qual doncs, el tren que l'agafa molta gent. És un servei doncs, que posa al mig de Barcelona, però és un servei totalment deficitari. És a dir, moltes vegades no pots, com ho diria, no estàs segur de l'hora que arribaràs, en aquest cas, a Barcelona, perquè doncs, els retards que hi ha, a vegades doncs, les línies que normalment tenen bastantes avaries i, a més, doncs, les estacions que no estan acondicionades. Sant Sadurní és una d'elles, però si anem tirant avall o fins i tot doncs, a Gelida també trobaríem el mateix problema. Jo crec que falta una remodelació de tot el que és la via ferra en aquest sentit i, per tant, doncs, donar molt més servei als usuaris.
Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres.
Obert per Vacances. Seguim l'actualitat.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Avui al Cafè de les 9 volem parlar amb el Giri, des de Lleida, usuari del programa Housing First des de fa un temps. Giri, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si a ti te gusta mucho el café o no.
Pues sí, me tomo bastantes.
¿Solo, con leche?
Solo, o carajillo si puede ser.
Carajillo también. Avui amb el Giri fem aquest cafè.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
I per fer aquest cafè també ens acompanya la nostra companya del Picat Ràdio, la Ia Bonet. Ia, bon dia.
Molt bon dia a tots dos. Doncs avui el cas és que us proposo fer aquest cafè coneixent el projecte que es desenvolupa a la ciutat de Lleida, així com en diverses ciutats d'arreu del món. Es titula Housing First. Es tracta d'un programa social en el qual des de diverses entitats es treballa per donar pisos a persones que viuen al carrer des de fa un llarg temps. De fet, la diferència d'aquest programa amb altres ajudes existents és que no se'ls demana res a canvi. Simplement, i tal com diuen els seus treballadors, l'habitatge és un dret, no un premi. Així doncs, per conèixer més detalls de què tracta, avui tenim amb nosaltres el Giri Cosdera, un usuari d'aquest programa que des de fa prop d'un any doncs és usuari d'un d'aquests pisos.
Giri, ¿cuánto tiempo hace que llegases a Lleida y cómo te encontraste durmiendo en la calle?
Bueno, en Lleida llevo desde 2005, o sea, 15 años. En la calle, pues, me encontré por casualidad, y aquí en Lleida también, porque me han traído aquí desde Fraga, me han traído a inconsciente a Hospital de Arnau. Tenía 7 puñaladas, pues estaba inconsciente y me han llevado ahí.
¿Qué te pasó en Fraga?
Pues algunos chavales allí, que estaban, no sé si estaban drogados o borrachos, pues me atacaron. Yo estaba acampado allí con otros amigos que estaban en la ciudad, y estaba solo, ellos salían de discoteca o no sé de dónde, y empezó la bronca.
Giri, una vez llegaste a Lleida, estuviste bastante tiempo durmiendo en la calle y viviendo en la calle. Lleida, pero, es una ciudad con unos cambios de temperatura importantes, donde en verano padecemos mucho calor y en invierno pues mucho frío. ¿Cómo soportabas esta situación? ¿Buscaste ayuda en las diferentes entidades que trabajan en el ámbito social de la ciudad?
Pues no. Yo al principio me buscaba la vida con chatarra, con recogiendo, recoleccionando hierro y materiales metálicos. Los vendía en la chatarrería y me compraba las cosas. Y lo que no me compré lo encontré.
¿Venías de Checoslovaquia, sino cómo llegaste aquí?
Bueno, a España yo llegué en año 90. Yo pedí asilo político, pero no me lo han conseguido, no me lo han dado. Me fui a Santander y allí me lo han dado.
¿Cuánto tiempo llevas finalmente en la calle?
En la calle, pues llevé 13 años.
¿Y cómo es vivir en la calle? Hablábamos ahora con nuestra compañía IA del cambio de temperaturas, pero el hecho de vivir en la calle mentalmente y de salud afecta y mucho.
Pues sí, sobre todo la salud. Reumatismo ya lo tengo desde muy pequeño. Desde joven, yo lo único lo que heredé de mi padre era eso, artritis y artrosis también. Con aquello ya allí estaba al lado de río, pues lo pasé bastante mal en invierno, pero no por pasar frío, por la humedad.
¿Y ahora cómo recibes la noticia que tendrás un piso gracias a este programa?
Pues muy bien, me alegro que haya alguna organización de esta, porque antes, por ejemplo, los sociales sí que me ofrecieron, pero en un piso compartido yo no me aguanto con mí mismo. ¿Cómo voy a aguantar 5 o 6 personas y cada uno de su madre y padre?
De hecho, la burocracia fue uno de los problemas en poder tener este piso, ¿no? Por el hecho de ser un expatriado.
Como Checoslovaquia se separó, no había manera de conseguir mi pasaporte, porque cuando me llevaron al hospital, al despertarme vi que me llamaban Michal, Michal se llamaba mi hermano, pero como llevaba su pasaporte encima, pues Michal estaba en todos los papeles porque mi pasaporte tenía caducado. Y con el río se me lo llevó, porque yo me tiré al agua con uno de los agresores, yo me tiré al agua para que no me mate, porque ya 7 puñaladas ya era bastante. Y sabía que un único escapatorio sería tirarme al agua, o se ahoga él o me ahogo yo.
Una difícil situación, además, pues perdiste pues estos papeles que te podían dar esta puerta de entrada, pero finalmente conseguiste entrar en este programa. Ahora mismo llevas 9 meses en este piso. ¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz de tener un techo?
Pues mucho, porque yo antes de quedarme en la calle vivía bastante bien. Y ahora
teniendo casi todo, bueno, medio jorobado, entre que camino mal, pero mucho mejor.
¿Y qué valoración haces de esa experiencia, de el hecho de que se pueda hacer este programa en una ciudad como Lleida?
Pues yo no me lo esperaba, y menos aquí en Lleida, porque no lo sé, aquí es muy difícil conseguir un piso, aunque tienes una paga, aunque tienes una paga social, es que la gente no te alquilará piso así como así. Aunque tienen buenas referencias de ti, es que no ser por ellos igual no lo hubiera conseguido ni.
Y esas pequeñas cosas que han cambiado en tu vida, ¿no?, gracias a este techo, a este programa, y dejar atrás situaciones como las que nos comentabas, que no son buenas para nadie, y más sufriendo pues consecuencias indirectas como esta agresión que comentabas. Giri Cosderas, ha sido un placer hablar contigo, conocer tu historia, podemos decir de superación, porque las dificultades en que te has encontrado pues no son fáciles. Nos alegramos mucho de que gracias a este programa Housing First puedas seguir ahora mismo con una vivienda, y tal como define el objetivo del mismo programa, pues este derecho de tener una casa.
Muchas gracias.
Gracias a tu experiencia daremos a conocer este programa, esta historia de superación y esta vía de que se puede salir, ¿no?, de esta situación difícil en la que te encontrabas. Muchas gracias, Giri.
Muchas gracias a ustedes.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Passa un minut de 2:15 del matí, nosaltres seguim a través de la teva ràdio de proximitat. El món del peix s'ha reinventat i ha obert una finestra online. És el cas de dues empreses a l'Ametlla de Mar. Una petita peixateria oberta fa pocs anys i que ara reparteix comandes personalitzades. I el grup tonyinaire més important de Catalunya, que ha obert també una botiga online per vendre la seva tonyina roja al consumidor final. Volem parlar-ne viatjant fins a la Cala Ràdio, on ens espera amb aquesta parada de peix virtual en Daniel Rodríguez. Daniel, bon dia.
Bon dia, Carles, i amb el peix ja a punt, eh? Per tant, si et sembla, vés pensant de tot el que anirem parlant
pensant,
ara, que és el que t'interessa.
Sí.
Exacte, que és el que t'interessa. Ja t'ho enviem des, perquè volem parlar
amb
aquestes dues empreses, amb la peixateria del Delta, amb la Mary Comes. Mary, bon dia.
Bon dia.
I amb Joan Grau, des del grup Balfegó. També, Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Dues empreses que sou molt diferents, podríem dir. Una peixateria de poble, una empresa tonyinaire d'abast mundial, però que amb tot aquest tema del confinament hi ha una cosa en comú, que és internet. I, de fet, ha estat com una eina per reinventar-se com a empreses, també. Com va sorgir una mica la vostra necessitat d'entrar en aquest món?
Bé, començo perquè m'assenyala que comença jo. Bueno, des del grup Balfegó, el confinament i crec que el Covid, el que t'obliga és a reinventar-te, no?, com tu bé deies, i la veritat és que va ser... Era un projecte que ja teníem pensat de tirar endavant des de fa molt de temps, però segurament el Covid ho ha accelerat i la veritat és que s'ajustava molt a la nova realitat, no?, la que vivíem, que era que no podíem sortir de casa i que, per tant, ja no podíem disfrutar els restaurants de la tonyina roja a Balfegó i que ho podíem fer en caps de setmana o entre setmana disfrutant-ho a casa.
Mary, en el vostre cas?
El nostre cas va començar una miqueta abans. Nosaltres vam començar el desembre del 2019. Vale, el Covid encara no estava present, o no tan present almenys. El que passa que en el tema del Covid el que sí que vam fer vam dir, ostres, què fem? Pues ens vam dedicar més a la pàgina, però nosaltres la teníem des del desembre. I arreu del Covid pues, bueno, vam començar a treballar més en la pàgina.
Clar, evidentment, hi ha aquests recursos, creeu recursos, però fins que no arriba segurament la necessitat, no? I arriba aquest moment de confinament, doncs no acaben de treure partit. Suposo que, clar, de botigues online hi ha moltíssimes, i d'alimentació també, sobretot a grans ciutats, ho hem de dir. Però, clar, ja baixant en un municipi, això era una mica com diferent, no? Perquè normalment, en el cas de la peixateria, anem a comprar i triem de la parada. En el cas de la tonyina, normalment anàvem als restaurants a tastar-la, perquè doncs, ja és una marca comercial. Clar, ara ha canviat això. Ara ja des de casa triem quin peix volem. De fet, en fotografies podem mirar-ho, o en el cas de la tonyina podem triar quina part de tonyina volem i la podem rebre a casa. Clar, això també ha canviat una mica la mentalitat, no?, del client final.
Està canviant tot. Jo crec que estem davant d'un dels reptes més importants en els quals s'ha trobat la humanitat i, per tant, bueno, ens hem d'adaptar i canviarà radicalment tot. Crec que les empreses que no siguin capaces de reinventar-se i d'adaptar-se a la nova realitat, pues, ho passaran molt malament. Ja són moments molt difícils igualment per a tots, i bueno, és el que dèiem, reinventar-se o morir.
Posem una mica d'exemple, si us sembla, Mary i Joan, parlant de les vostres empreses. Si us sembla, comencem per la Tonyina, que ho posarem més fàcil perquè al final és un producte, ni que tinguéssim moltes presentacions o moltes parts d'aquesta Tonyina. Joan, perquè a la vostra botiga online podem escollir 8 parts, ahir vaig entrar a mirar-ho, no sé si avui hi ha una més o una menys, 8 parts per triar de la Tonyina, que s'envien al client congelades. Com és una mica aquest procés? Com s'ha de seguir per fer la compra de Tonyina?
Bueno, aquí, com podeu veure, com tu bé deies, la botiga online venen producte congelat i ja va tallat, ja va preparat perquè quan tu ho reps a casa ja va ben tallat, com si anessis a la peixateria, no? Que t'agafa un llom, te'l talla en 4 parts i tu ja només has de descongelar allò que vols aprofitar. Permet també guardar-ho molt millor als congeladors de casa, i en 48 hores arribem a tot arreu de la península. Estem venent ja a tota la península, a les Balears en el Covid vam estar venent, i a Canàries també, però hi ha moltes dificultats encara en el transport, i de moment ens quedem a la península. Ens toca fer pedagogia, perquè sí que és veritat que els restaurants durant molts anys han fet pedagogia de què és un clatell, o de què és una galta, o de... Ara aquestes parts són més desconegudes, sorprenentment molta gent les està comprant i les està fent a casa, i el que intentem ara, pues, és educar el consumidor final per a saber quines parts poden cuinar i com fer-ho.
En aquesta botiga també, Joan, el que feu és ensenyar justament a com descongelar la tonyina, és a dir, quin procediment s'ha de seguir per aprofitar el màxim recurs possible d'aquest producte, que és d'altíssima qualitat, i a més també a la web de Balfegó trobaran algunes receptes, no?, dels xefs que treballen amb l'empresa per... Podem fer la tonyina de la manera més tradicional possible o podem intentar fer de cuinetes a casa i treballar-la i elaborar-la.
Segurament el perfil més jove, pues, és aquell que compra la tonyina per fer sushi, i després hi ha molts més aplicacions, no?, de la tonyina cuinada, però sí que és veritat que intentem, pues, donar això, uns màxims consells. És un producte gastronòmic alt, i per tant intentem que quan ho reps a casa tingués tota la informació per atraure el màxim partit a la tonyina.
Mary, bon dia.
Bon dia.
En el cas de la peixateria del Delta, podríem dir que el client fa la compra a través del WhatsApp, on pot triar el producte del dia. Vosaltres el prepareu i el deixeu net, i després l'envaseu al buit i el pot ja recollir, no?
Sí. A veure, nosaltres fem servir WhatsApp perquè el que volem és tindre una miqueta un tracte més proper amb el client. Al final és com si vinguessin a la peixateria, perquè nosaltres comprem el peix a llotja, i del que trobem a llotja és del que fem la llista, que al final és del que tria el client. Llavors, clar, nosaltres parlem amb el client directament, li preguntem com vol que netegem el peix, perquè, a veure, cadascú li agrada d'una manera, o diu, mira, doncs del llenguado em treus només una pell. Vull dir, cada client és un món. Llavors intentem tindre un tracte una miqueta més proper, truquem al client, parlem amb ell, i d'esta manera, pues, és com si vinguessin a la peixateria a triar el peix.
I a part d'això, clar, entenc que la diferència amb la tonyina, sabem, hi ha les parts, i llavors va per estoc. En el cas del peix, clar, si treballem amb peix fresc, és el que ha arribat a la llotja aquell dia, no? I per tant, clar, això també fa que cada dia pugui variar una mica, no?, les espècies que teniu a la peixateria.
Exacte, a veure, està clar que aquí a la cala tenim una varietat de peix molt, molt extensa, però sí que és veritat que, clar, la llista varia, perquè si un dia no hi ha llenguados, doncs no la puc ficar a la llista. Llavors varia una miqueta, i d'aquí és per això del tracte en la gent, perquè no ofereixes sempre el mateix. Així com tu entres a la pàgina web, nosaltres també tenim pàgina web, però no tenim la possibilitat de que la gent faci la compra per la pàgina web. Així com grup Balfegó, sí.
I en aquest sentit també hem de dir que, per exemple, en Balfegó l'enviament sembla que és a diari, en el vostre cas ho heu limitat també una mica per adaptar-se a les vostres característiques d'establiment. I també, doncs, d'alguna forma poder fer una bona atenció al client que us compra a través d'internet.
Exacte, nosaltres ho hem delimitat en 2 dies. Vale? Fem dos repartiments a la setmana, perquè considerem que és... ara mateix és l'apropiat per a les nosaltres necessitats que a nosaltres podem arribar. Això no vol dir que en un futur, pues, a lo millor, diem, pues, mira, fem més dies, però de moment fem repartiments en dimecres i en divendres.
Que són els dos dies que heu triat, doncs, per poder després enviar-ho això, perquè en aquest cas aquest peix va envasat al buit, per tant,
sí.
Intentant conservar les màximes propietats, sense congelar-lo,
claro.
Que això després ja és a...
Això ja és a gust del consumidor. Nosaltres li envasem al buit per si ho vol congelar.
Clar, això és una mica el funcionament, I ara us vull preguntar, bueno, i durant aquests, no sé si dos, tres mesos que esteu en funcionament, podríem dir més ample rendiment de les vostres botigues online, quin és el balanç que en feu i també quin és el perfil de client que en cadascuna de les empreses ve a buscar el peix, la tonyina o qualsevol altra espècie a casa vostra?
Bueno, en el cas de Valfegó, una mica el perfil que ve a buscar el peix de, a la nostra botiga online és aquella persona que ja coneix la marca i que, per tant, bueno, ja en segueix des de fa molt temps. Solen ser foodies, persones que els agrada molt cuinar a casa i que, per tant, durant el confinament pues, van haver de substituir, com te deia al principi, el restaurant per poder fer-se menjars, dinars i sopars d'un cert nivell a casa, no? El balanç que preguntaves... Bueno, estem en una fase molt canviant, perquè nosaltres llancem la botiga online en ple confinament i això és una realitat diferent, uns costums diferents, i ara mateix estem al mes de juliol i agost, que hi ha una certa obertura, que és estiu, que a la mínima que està obert la gent prefereix sortir fora i que, per tant, no hi ha la demanda tan alta com podia hi haure quan tots estàvem confinats a casa, molt més atents a les xarxes socials, molt més atents a la informació online i, per tant, ara és més complicat, però esperem també una tendència que torni de cara a la tardor i a l'hivern de més consum a la botiga online.
Correcte, Mary?
Bueno, jo estic d'acord amb el que ha dit Joan respecte a aquest estiu, que la gent a la mínima que es pot sortir, doncs, evidentment, després de mesos tancats, el que volem és sortir. El balanç és bastant positiu, ja no per les vendes, sinó perquè no hem tingut cap queixa, per dir-ho d'alguna manera. La gent ha quedat molt contenta, continuen quedant contents i el que estem fent és creant pues, bueno, una llista de clients bastant, bastant fidels. El perfil, jo diria que són més aviat bueno, gent més gran que pues, no vol sortir perquè té por o perquè realment són de risc i prefereixen quedar-se a casa i sobretot gent de poblets més amagats. Així, no? Com
gent
grans
que potser
ciutats.
No té gran accés a les peixateries.
Exacte,
no?
Així com poblets més amagats que pues, potser no tenen peixateria.
Clar. Doncs, bueno, ara... També són clients vostres la restauració i l'hostaleria, per tant, també, doncs, d'alguna forma, tot això ho compensa. Store.valfegó.com i peixateriadeldelta.cat, les dues webs de les empreses Grup Valfegó i Peixateria del Delta que hem conversat, Carles, amb en Joan Grau i amb la Met.
Doncs ho agraeixo molt. Per cert, jo he triat el meu tros de tonyina. Ah. Seria la ventresca, eh? He estat mirant la web, i em quedaria amb això i ja faré l'encàrrec perquè m'ho envien ràpidament a casa.
Bueno, perfecte, Joan, digues.
Sí, abans d'acomiadar-nos a Valfegó, avui llancem un codi que es diu Obert per Vacances, que qui vulgui comprar un producte de tonyina a la botiga online ho pot fer un 5% de descompte, tots els que ens estiguin escoltant ara mateix.
Doncs mira, moltes gràcies per aquest codi. Gràcies a tots des de la Cala Ràdio, bon dia.
Bon dia.
Obert per Vacances. Cada matí a la teva ràdio de proximitat.
En 3 minuts arribem a 3:15 del matí. Si la setmana passada vam començar a endinsar-nos en el món del benestar emocional i entendre què significa, avui ja entrarem més en matèria. De fet, és la nostra secció que dediquem al benestar emocional, una secció que la fem cada dimecres. Descobrim quina relació podem tenir avui les hormones amb el benestar emocional i què hem de fer per tenir-les ben equilibrades. Als estudis de Cugat Mèdia, com cada dimecres a aquesta hora, ens acompanya la psicòloga, la Gisela Llobet, amb el nostre company de Cugat Mèdia, el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Bon dia, Carles.
Bon dia, Gisela.
Bon dia, què tal?
Doncs, Gisela, abans de començar aquesta secció d'avui, aquesta nova secció del benestar emocional, crec que tens una notícia que donar-nos perquè al setembre comences una nova aventura a Sant Cugat, és així,
sí,
oi?
Sí, correcte. Cap a mitjans de setembre, finals de setembre segurament, obrirem aquí a Sant Cugat un centre de salut i de qualitat de vida per la dona, eh? Està focalitzat en la dona. Serem un equip multidisciplinari, hi haurà endocrina, nutricionista i psicòloga, que en aquest cas seré jo, I la intenció és justament aquests desequilibris hormonals, no? Que estem com molt més, més, avui farem la secció d'això, que estem molt més centrats en la dona, perquè durant al llarg de la seva vida passa molts canvis hormonals, tema menopàusia, menstruació, etc. Doncs justament la dona que s'ha incorporat en el món laboral però no ha deixat de fer res del que ja feia i tot i que aquest món s'ha anat canviant, sí que és cert que la superwoman que en deien que anava endavant amb tot ha sigut en detriment de la salut de la dona i bueno, al llarg de la meva carrera m'he trobat moltes dones que ho han patit això i han tingut aquests desequilibris i no és que hi hagi, diguéssim, en el rerefons una malaltia determinada, però sí que és veritat que a vegades hi ha aquesta mala qualitat de vida justament per totes aquestes coses i per aquests desequilibris, no? I m'agradaria dir una petita dada que penso que és molt important, que es va fer un estudi als Estats Units i en una qüestió de 40 anys enrere s'han donat compte que ha augmentat un 40% les malalties autoimmunes en dones. Jo penso que això ens ha de fer pensar en que realment ens hem de cuidar molt més.
I tant que sí. Gisela, escolta, comencem per una pregunta que és òbvia, però sí? Vull que ens responguis quines són les hormones del benestar emocional.
Doncs mira, les hormones del benestar emocional són quatre, val? La típica que suposo que la majoria de la gent coneix, que és la serotonina, després també hi ha la dopamina, les endorfines i l'oxitocina. O sigui, són quatre hormones que ens generen el benestar i que tenen una implicació molt directa en tot el que és el benestar emocional. Sí.
Gisela, com podem activar aquestes hormones? Com podem fer que el nostre cos en produeixi més?
Doncs la serotonina, vale, que és la principal hormona del benestar, sintetitza bàsicament en l'intestí, que és el que parlàvem en la secció passada. Per tant, el tema de l'alimentació i el tema de, sobretot, penseu que la serotonina és l'hormona de l'equilibri, és a dir, li agrada molt les rutines, menjar en unes hores determinades, tenir unes hores de son determinades. Llavors, quan tot això es desestabilitza, perquè anem com anem, mengem quan podem, mengem a les hores que podem, dormim el que dormim, la serotonina es veu afectada i justament es sintetitza en l'intestí. Si aquest intestí no té una flora intestinal correcta i aquest desequilibri, doncs es veu afectada. Per tant, què hem de fer per equilibrar-la? Justament tenir horaris, tenir rutines. Pensem que en totes aquestes seccions anirem parlant, alimentació, esport, i ens anirà ajudant tot això. La dopamina és l'hormona de la motivació, és la que ens fa estar a tope, no? La que fa que tinguem ganes de fer coses. Aquesta, sobretot, la podem, diguéssim, potenciar més quan fem esport. El fer esport és una de les coses que genera molta dopamina i és molt important. L'oxitocina és curiosa perquè és l'hormona de la socialització. O sigui que jo crec que segurament amb tot el confinament és la que pitjor ha estat i que realment, segurament si fem nivells d'oxitocina a la gent, ara potser no tant, però en el confinament devien estar en nivells bastant baixos. L'oxitocina diguéssim que es pot potenciar amb el contacte, amb les abraçades, amb els petons, el tenir una conversa amb un amic on estàs sintonitzat, el sexe també és un exercici molt important per segregar oxitocina i realment és una hormona que ens fa estar doncs, molt més connectats, no? Està molt connectada amb l'empatia, vale? Per tant també forma part d'aquest benestar. I l'última hormona que serien les endorfines, també se segreguen fent esport, vale? L'endorfina és l'hormona del divertimento, d'estar content, de passar-t'ho bé, no? Llavors, doncs, tot el que tingui a veure amb entreteniment, amb estar content, amb fer coses amb els amics, amb fer jocs, amb divertir-te amb les coses lúdiques, no? I aquí també entraria la part de l'esport, doncs pujaríem els nivells d'endorfines.
Ja l'has comentat, aquestes quatre hormones del benestar. No sé si per contrapartida existeixen unes hormones que puguem anomenar dolentes, que tinguin una afectació negativa per al nostre cos.
A mi no m'agrada dir-los dolentes, perquè les hormones, diguéssim, de l'estrès, són hormones que tenen el seu sentit i fan la seva funció. Quin és el problema? El problema és que el nostre cos, la nostra filogenètica, està dissenyada, val, per, diguéssim, la nostra amígdala també, que és la que detecta les amenaces, està dissenyada per detectar un tipus d'amenaces, no? Que en el seu dia, doncs mira, et trobaves un lleó per al carrer o hi havia la tribu X que venia a conquistar la teva tribu, el teu lloc de on vivies, i clar, tot això creava unes amenaces. Què passa? Que la filogenètica és molt, va molt tard, llavors totes aquestes evolucions a nivell de cos són molt lentes, i encara el nostre amígdala, diguéssim que es genera, no?, fent servir aquestes amenaces que teníem abans. Però clar, aquestes amenaces avui en dia no existeixen. Per tant, quan nosaltres estem en estrès perquè tenim moltes demandes, perquè tenim alguna fòbia, perquè tenim por a volar, perquè tenim por escènica, clar, això no ens genera un tenir que fugir o tenir que atacar. Però tot i així, la nostra amígdala sí que el que fa és que comença un mecanisme, no?, d'activació, que el que fa és que les glàndules suprarrenals, que són les que estan just a sobre dels ronyons, s'activin i genera dos hormones, l'adrenalina i el cortisol. L'adrenalina i el cortisol, la seva funció és preparar el cos o per fugir o per atacar. Per tant, què fa? Doncs baixa els nivells de melatonina perquè estiguem en un estat d'alerta molt despert, fa que hi hagi molta més glucosa a la sang perquè els músculs tinguin la força per sortir, fugir o per atacar. També talla la digestió perquè en aquell moment necessita totes les energies per fugir o per atacar. Llavors, clar, fa una sèrie de coses que si nosaltres ataquéssim o fugíssim, cremaríem tota aquesta adrenalina, tota aquesta cortisol, i llavors ja no quedaria en el nostre cos. Però quin és el problema? Que no tenim aquestes amenaces. I per tant, amb les amenaces que tenim avui en dia, no cremem aquest cortisol i aquesta adrenalina que sí que s'agrega a les nostres glàndules suprarrenals. I això es queda al nostre cos. I això és tòxic, perquè justament quan això queda en el nostre cos durant molt de temps, entrem en sobrecàrrega. Val? Perquè el cos no pot estar en alerta constantment, no pot estar, llavors tenim malsons, tenim llavors problemes a nivell intestinal, podem tenir problemes a nivell cardiovascular, i tot això és el que provoca aquestes hormones que serien hormones de l'estrès, que tenen la seva funció, però que avui en dia, no, el que fan és justament provocar-nos aquest malestar.
Gisela, i què podem ràpidament, i breument, què podem fer per tenir equilibrades les nostres hormones? Això és molt important, eh?
Sí, molt important, més que res perquè hi va tot el nostre estat d'ànim i tot el nostre benestar emocional, com el que deia, una de les coses més importants és, sabent que acumulem aquest cortisol i aquesta adrenalina de forma diària, clar, l'esport per cremar tot això, ja que no sortim fugint i no ataquem, és ideal. És a dir, si nosaltres féssim esport cada dia, aquest excés de cortisol i adrenalina que podria crear la nostra amígdala acabaria cremant-se i per tant ja no tindria aquestes conseqüències. Per tant, imagineu-vos lo important que és l'esport amb tot això. I amb les altres hormones del benestar, el que hem dit, no? Portar un equilibri a nivell d'alimentació, hem de tenir alimentació sana i equilibrada en aquest sentit, doncs, que tingui carbohidrats, que tingui greixos, que tingui proteïna i que tingui vitamines, val? Perquè realment la nostra flora intestinal estigui protegida i aquesta serotonina es pugui sintetitzar de forma correcta i en generi tot aquest benestar.
Gisela, estaríem estona parlant amb tu,
sí,
però a la ràdio és hora i va molt i molt ràpid. Però dimecres que ve tenim una nova oportunitat per seguir parlant d'aquest benestar emocional des de Sant Cugat. Una setmana més, Gisela, t'ho agraeixo, la teva participació, i seguim dimecres que ve, si et sembla.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Pau.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
7 minuts, arribarem a les 10 del matí, com cada dia a la recta final d'aquesta primera hora. Anem a buscar l'altra cara de la notícia. Aquella notícia que moltes vegades pot semblar falsa i que no ho és. Anem fins a Ràdio Tordera. Joan Martín, bon dia.
Hola, què tal, Carles? Bon dia.
Com va aquest dimecres?
Mira, doncs pràcticament aixecant-lo, no? Contents que la gent que estigui a vacances que ho pugui gaudir, però nosaltres al costat de la ràdio.
I tant, i els hi fem companyia i els expliquem com cada matí aquestes notícies que bé, que semblen a vegades que no poden ser, però que sí, que ho són. I escolta, el primer viatge virtual a través de la ràdio ens porta fins als Estats Units, oi?
Sí, a l'estat de Wisconsin, perquè una dona de la ciutat de Madison no sabia que el karma l'estava observant quan es disposava a cremar de tot el terreny, del tot terreny de la seva exparella, amb qui segurament no va acabar massa bé.
T'he de dir una cosa, que jo ahir per casualitat vaig veure aquest vídeo, s'ha fet viral a través, sobretot jo l'he vist per Twitter, aquest vídeo.
Sí.
Anem a explicar la situació, perquè, clar, no te l'esperes.
No, no, mira, el primer que va fer la dona va fer va ser trencar els vidres del vehicle amb un bat de béisbol per sí. després ruixar amb gasolina al seu interior.
Clar, això ho hem de dir, algú estava gravant un veí, eh? Una veïna, sí. en aquest cas, crec, eh? Des d'una finestra estava gravant. Tu us imagineu, eh? Que graveu una persona que trenca, rebenta amb aquest bat de béisbol els vidres del cotxe, però què passa a continuació?
Mira, agafa el que sembla un encenedor del terra per calar foc al cotxe. El que no es podia imaginar és que provocaria una gran flamarada que li va esclatar la cara i fins i tot Carles la va tirar al terra.
Sí, sí, és que la imatge és que de cop i volta surt la flama i amb l'explosió ella surt disparada, i mai millor dit.
Sí, mira, i de fet, davant de l'ensurt, sense saber ben bé on era, la dona fuig a quatre potes del lloc dels fets fins que se n'adona que s'ha deixat les eines que la poden delatar. És per això que torna el vehicle ja en flames, la recull i marxa corrents.
Sí, com si no passés res, eh? O sigui, jo recull les cosetes, sí o no?
Sí, 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 és així, és així. I el cas és que, clar, que no sabia aquesta dona, la Kelly...
Mira, va fer això, va fer aquesta explosió. Mira, mira, mira. Bum!
Sí, sí. Sí, sí. Exacte. Sí, sí, molt real, molt real. És pràcticament el que va passar. Doncs, clar, què va passar? El que deies tu, Carles, que això va quedar enregistrat i la policia, doncs, ha pogut detenir i ara afronta càrrecs per incendi i danys criminals a la propietat.
Doncs vinga, de Estats Units anem a un altre país. Joan, on anem? On ens situem?
Mira, ens hem de situar en una de la imatge del... És una de les imatges del moment, eh? El seu marit es desmaia durant el part, els metges i les infermeres la tenen, fins i tot una d'elles amb el bebè en braços, i ella somrient, la mare, i bé, contenta perquè ha tingut la seva criatura, doncs es fa un selfie que s'ha fet viral. Hem de dir que no és la primera vegada que passa ni serà l'última, però poques vegades un estampa ha recollit també aquest moment. Acaba de néixer doncs, un infant, un menut, i el pare està estirat a terra desmaiat. Uh-huh. La tenen doctors i infermeres, una d'elles fins i tot agafa el nadó en braços. Clar, el que segurament no s'esperava el mateix marit i fins i tot potser els mateixos doctors o infermers és que doncs bé, aprofitaria la mateixa mare per fer una fotografia, la mare captiva per aquest enorme somriure, barreja d'alegria pel naixement del nadó, doncs va fer el que sí, sí. ja hem explicat. Una foto que s'ha fet viral aleshores a la xarxa. Dic que, si la voleu veure, està en el compte, bé, d'Instagram en aquest cas, @worldfit, que compta amb més de 120.000 seguidors. Per tant,
perfecte.
Si voleu consultar aquesta fotografia, és bastant simpàtica i entretinguda.
Dues imatges virals que avui han protagonitzat aquesta secció. Demà més, Joan, que vagi bé aquest dimecres.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa. La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la gosèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Si tothom calla, la nostra veu falla, si el teu cos no balla.